Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La nova planificació per fer realitat el Regull Centre rebrà llum verda aquest dilluns. Serà el ple municipal de març, on el govern que conformen Junts i Esquerra, que sumen majoria, portarà a aprovació l'acord entre l'Ajuntament i Ferrer per desenvolupar a la zona habitatge dotacional, equipaments i residències. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, que començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Leo és un nen de Sant Cugat de 13 anys que des de fa un any es troba sota custòdia exclusiva de la seva mare, Henry García, tal com van recollir les cautelars del jutjat de primera instància instrucció número 6 de Rubí. Durant aquest temps, les visites amb el seu pare s'han realitzat en una oficina dels serveis tècnics de punt de trobada. Ara, alerta la mare, el magistrat ha capgirat la situació.
Me dieron la exclusiva, o sea, creyeron al niño, hablaron con el niño, todas las pruebas que aporté y demás. Ahora, un año después, el mismo juez ha decidido quitarme totalmente todo, sin ningún tipo de prueba objetiva, solamente con la valoración del padre de que yo manipulo a mi hijo. Entonces me han quitado patria potestad.
García té mare que el magistrat ordeni que la custòdia del seu fill li sigui retirada per la força. En clau esportiva, el primer equip del DCB Club Voleibol Sant Cugat ha tancat la temporada en novena plaça a la Lliga Iberdrola i es queda sense disputar el play-off pel títol després de perdre 1-3 davant la Barca Menorca. Les santcugatenques han guanyat el primer set, però s'han vist superades en els tres períodes següents de manera ajustada. L'equip acomiada una campanya històrica en el debut europeu i la classificació per a la Copa de la Reina. El tècnic Leo Passerine baixa durant aquest darrer mes de competició, tanca la seva etapa d'un any a la banqueta vermell i negre. L'actual segon entrenador de Passerine, Joshua Pérez, serà el nou inquilí de la banqueta vermell i negre per a la nova temporada, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. I el club de rugbi El Salvador ha guanyat aquest dissabte la seva primera Copa de la Reina a 15. Ho ha fet passant per sobre del club rugbi Sant Cugat 57-5 en un partit on les de Valladolid han justificat la seva condició de favorites amb una allau de superioritat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I ara, al Faves Comptades, arriba el moment de l'anell al dit amb els alumnes d'Intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès. L'Eva Loi, Pedro Keller i la Clàudia Eschiarrino. Al podcast d'avui us explicarem curiositats sobre les vocals del nostre idioma. Escoltarem una cançó de xarango, us posarem a prova amb una lletra molt peculiar, us recomanarem la lectura d'una novel·la i algunes quantes coses més.
Sabies que...
Sabies que el català és una de les llengües romàniques amb més sons vocàlics? El català té un total de 8 vocals diferents, mentre que altres llengües romàniques, com el castellà, només en tenen 5. Aquesta riquesa vocàlica és una característica fonamental que fa que el català soni tan distintiu i melòdic. Les vocals del català no només són més nombroses, sinó que també tenen una gran varietat d'interpretacions i matisos depenent del context. Això permet una gran expressivitat, que es reflexeix en la poesia, la música i fins i tot en les converses quotidianes. La distinció entre vocals obertes i tancades, així com la presència d'altres sons més específics, fa que el català sigui, des del punt de vista sonor, una llengua rica i complexa. A més, aquesta varietat de vocals també pot influir en la comprensió i en l'ensenyament de la llengua, ja que pot esdevenir un repte per a aquells que no la coneixen bé. No obstant això, aquesta característica fonètica és una de les que otorga al català encant i identitat pròpia, cosa que el diferencia clarament de l'espanyol o l'italià. En definitiva, la diversitat vocal del català contribueix a la bellesa i a la capacitat d'adaptació i expressió.
Sentim-la.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits. Quan érem petits, queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre.
Aquesta cançó que acabeu de sentir la va escriure Charango, un grup de nou músics format al Barri Gòtic de Barcelona l'any 2006 i que es va dissoldre el 2021. El gènere principal amb què treballava és la rumba catalana i la fusió amb altres gèneres, que va adoptar col·laborant amb altres músics com Manu Chao. Entre les cançons més conegudes tenim Tancar els ulls, El cor de la terra o La lluna de l'aigua. Pel tipus de música que fan, és habitual veure'ls a les places i festes majors. Van reaparèixer amb nous músics, mantenint la identitat i la columna vertebral del grup, el cantant Miquel Argué i els altres músics. El meu poble va ser produïda en plena pandèmia i la van compartir amb Fet Mutxau i Sabor de Gràcia, que li van donar un to rumbero. La cançó parla d'una nit de festa major a la plaça del poble, on es reuneixen els veïns grans i petits de la vila amb l'alegria de cantar i ballar sense oblidar-se dels que ja no hi són. És una nit de records i riures. A les places del poble sempre hi ha gent, de petits i juguem, de joves i festegem, de pares i anem amb els nens perquè juguin a pilota i de grans seiem al banc a prendre el sol i parlar del temps amb els amics. A les places del nostre poble hi acostuma a haver l'església i el bar del poble on es fan les trobades i alhora es converteix en el punt neuràlgic del dia de la festa major. I arriba al carrer Major, la qual cosa fa que sigui tot un conjunt de carrers on existeix encara avui el teixit comercial i social del poble. Per la festa major, les places s'engalanen amb fanalets, banderoles i música d'orquestra per ballar fins a la matinada. Si permet tots i els nens van a dormir tard, els joves beuen més del compte i els més grans aprofiten per ballar fins que cauen esgotats. I tot això és la plaça del meu poble.
Posa't a prova.
El català té 26 lletres, però sabíeu que n'hi ha una que gairebé no apareix en paraules pròpiament catalanes? Encara que la troben en noms estrangers i manlleus, no forma part del sistema ortogràfic habitual del català. De fet, si busqueu paraules d'origen genuïnament català, en aquesta lletra pràcticament no en trobareu cap. Quina és? Doncs la lletra que gairebé no existeix en paraules genuïnament catalanes.
Opció A.
La K.
Opció B.
La B doble.
Opció C.
La Z.
A veure, quina podria ser la... la B?
Correcte, la B. Efectivament, la B doble només apareix en paraules d'altres idiomes que hem adoptat. Fins i tot, el diccionari d'Institut d'Estudis Catalans té poquíssimes entrades que la incluïn. Si voleu posar-vos a prova, amb més curiositats lingüístiques, aneu a la sessió Poses al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat. N'hi ho trobareu més.
L'hora del lector.
Us recomanem la lectura d'una fascinant novel·la de l'escriptora lleidatana Imma Monsó, La mestra i la bèstia, que va rebre el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any 2023. Monsó proposa aquí una revisió de la Guerra Civil a través de Severina, una jove mestra de vocació dubtosa i d'escassa capacitat de comunicació oral, que arriba en una escola del Pirineu Ribagorçà al 1962 en un petit poble inventat de muntanya, Dusa. Una experiència que li canviarà la vida i la visió del món. La novel·la, narrada en tercera persona, alterna el relat de les peripècies de la mestra i la història dels seus pares, ja morts, Simona i Roman. Darrere deixa una infantesa marcada per l'enigmàtica activitat del pare i per l'original educació rebuda d'una mare dividida entre l'impuls irresistible d'apartar la filla dels consignes del règim i la por d'aïllar-la excessivament de la normalitat imperant. La càndida Severina, desconeixedora dels hàbits de convivència en un entorn rural i de les marques que la història ha deixat en els habitants, encaixarà les peces que la lliguen al passat col·lectiu gràcies al sentit comú i a la complicitat d'un home, el Simeó, a qui anomena la bèstia, un tros d'home, que la traurà com un imant, ja que hi reconeix una ànima en pena com la seva, fascinant i amb qui mantindrà una passió deliciosament unidireccional. La novel·la és una recreació del motiu de La Bella i la Bèstia, d'alt voltatge literari, de lectura apassionant per la trama que desplega i per la caracterització acolorida dels personatges que envolten la figura principal. Monsó retrata dues generacions marcades per la guerra, la dels pares, forçada a viure en una representació constant, i de la filla, obligada a desxifrar els signes darrere dels quals s'amaguen veritats inconfessables perquè són susceptibles de represàlies. Resignada, doncs, a ensenyar llibres amb una doctrina i a tenir sobre la pissarra el crucifix i el retrat del generalíssim, assumeix la tasca davant d'unes criatures, també dividides, segons el bàndol al qual pertanyien els pares. L'obra destaca també per la recreació de la parla local i encara pel retrat d'uns temps foscos de la història del segle XX, mitjançant una dosificació d'informació que els representa tant literalment com simbòlicament. Imma Monsó, nascuda al 1959, és escriptora i professora de llengües estrangeres. És autora de novel·les, contes i llibres per a joves i col·labora habitualment amb La Vanguardia. La seva obra ha estat traduïda al francès, l'anglès, l'italià, entre altres llengües. Va guanyar diversos premis literaris, com el Ciutat de Barcelona, el Ramon Llull i el Premi Nacional de Cultura, entre altres. Pots trobar aquest llibre a l'editorial Anagrama. Esperem que us hagi despertat l'interès per llegir aquesta captivadora novel·la.
No t'equivoquis.
En aquesta secció parlarem d'algunes paraules que se solen confondre fàcilment en català i us les recordarem ara mateix perquè no s'equivoqueu.
Hola, bon dia, Montse. Què et poso?
Hola, bones, Albert. Avui faré un cafè sol perquè he passat una nit fatal.
Bones? Saps què he après aquesta setmana en el meu curs de català? Que bones és una expressió del carrer i que el millor seria dir bon dia o bona tarda.
Sí, tens raó. Moltes vegades cometem errors com aquest. De fet, ara que ho penso, un cafè sol és redundant. Per què només diem cafè, ja queda clar que és sol? O és que demanem una aigua sola o una cervesa sola? És evident que tinc que agafar els llibres de català i repassar una mica.
tens que repassar o has de repassar?
Mare meva, avui estàs fet tot un filòleg. Demà vindré una mica més preparada.
Ho veus? Si vols, podem anar quedant i parlar una estona. Així podem aprendre un de l'altre.
Em sembla una bona idea, però ara porta'm el cafè, que si no em quedaré adormida aquí mateix.
I ara sí, arribem a la fi del programa, que un cop més ha estat elaborat pels alumnes del nivell intermedi 2 del Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès. Gràcies per haver-nos escoltat i fins al mes que ve.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Vaig anar al ball de Sant Joan, oh, museta. Tu em vas donar sols un bes i amb un de sol sorpresa. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. I jo, que l'he estimat tant i era per mi la millor de Sant Joan, sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Sense buscar tres peus al gat, li vaig dar tota ma vida. Estúpid de mi per pensar que ella es podria enamorar. Com fer-ho per no perdre el cap? Hosta d'una trampa audaç. És fàcil sentir aquests mots d'amor quan es diuen amb els ulls. Per mi la millor de Sant Joan. Vaig sense voluntat, anestesiat pels seus petons. Sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons. Vaig sense voluntat, anestesiat pels teus petons.
Faves comptades amb Carme Reverte.
Avui ens visita un artista visual que, des que es va llicenciar en Belles Arts, ha exposat el seu treball internacionalment a ciutats com Roma, Nova York, Amsterdam o París. La santcugatenca Tatiana Blanquer plasma en les seves obres una estreta connexió amb la natura que avui descobrirem. Tatiana, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Sí?
Sí, sí.
Això de portar aquests colors així tan llampants que criden tant l'atenció... Avui vens de colors groguencs, combinat amb una mica de negre.
Doncs jo sóc una apassionada del color, sobretot amb la roba. Amb la pintura també m'agrada, però potser sóc més sòbria. Però sí, sempre m'ha agradat el color, dona molta força, dona alegria, dona... no sé, em dona bon rotllo.
Sobretot a l'hivern, no?
Quan és sí, tan, tot sobretot a l'hivern, sí. La veritat és que sóc bastant de vestir amb color tant a l'hivern com a l'estiu. El que passa és que a l'hivern es nota més, perquè la gent va més fosca.
És veritat. Tatiana, quan comença la teva relació amb l'art?
Buf, la meva relació comença ja de molt petita, als 14, 12, fins i tot de més menuda. Sempre m'ha encantat pintar, sempre m'ha encantat dibuixar, i la veritat és que la meva assignatura top era la plàstica. O sigui, que jo crec que de tota la vida, que ho porto al meu ADN.
Mm, tu expliques que vas créixer en una família artística relacionada amb la moda, la fotografia i el disseny.
Sí, artística, però sobretot a nivell creatiu, des de la vessant d'empresa. Perquè a casa meva eren empresaris, el meu avi era sastre, ell va portar el prêt-à-porter d'Estats Units a Europa... la meva àvia per part de pare era fotògrafa, la primera dona fotògrafa en posar una botiga de fotografia a la Barceloneta. Mm-hmm. Llavors, sí, és aquesta vessant, però a nivell d'arts plàstiques no tenim a ningú. Jo crec que hem anat tocant tots els pals, sí. Sí, sí.
Però, i llavors, com és que et decideixes tu per la pintura i l'art?
Doncs no ho sé. A mi sempre m'havia tirat molt tota la part creativa, feia moltes manualitats, estava molt ficada a casa fent maquetes, i sempre m'havia agradat molt dibuixar, i el meu avi m'engrescava molt. Sempre em deia, tu dibuixa, firma i posa la data. Sempre m'ho deia. Jo suposo que, bueno, no sé, vaig decantar-me per aquí. No sé, jo me'n recordo que veia pintura de l'impressionisme i del postimpressionisme i és que em flipava, molt colorista. Tot l'expressionisme alemany, tot el postimpressionisme, m'encantava. O sigui, era una cosa que realment frisava quan ho veia. I llavors vaig començar a copiar doncs, el Van Gogh, el Monet, el Manet, després ja més el Max Ernst, més Otto Dix, tot el més l'expressionisme alemany. I d'aquí pues, em vaig decantar cap a la pintura perquè la dansa també m'agradava molt.
Ah, sí?
Sí.
Però es va quedar amb un raconet?
La dansa es va quedar amb un raconet perquè jo va haver-hi un any que vaig dir em dedicaré a la dansa. Però aleshores vaig veure que jo tenia molt bona voluntat, molt bona actitud, però a nivell de dansa clàssica era un desastre. I me'n vaig adonar que això que no podia ser, que hauria d'haver tingut una base de clàssic molt més bèstia per entrar a l'Institut del Teatre. Vaig dedicar-me un any de ple a ballar i, bueno, al final vaig dir, no, toca veus a terra, el teu és la pintura. I em vaig decidir ja per fer Belles Arts.
Mm-hmm. Per tant, la teva vocació podríem dir que ha estat des de ben petita, de sempre. Professionalment no t'has plantejat altres opcions?
Sí, i tant. Bueno, aviam, no m'ho vaig plantejar. Em van com ajudar, em van empènyer cap a la formació professional. Jo vaig estudiar en una escola alemana i llavors el que aquí era l'FP, doncs jo ho vaig fer, però en alemany. I ho vaig fer una mica obligada, per la vessant més de la part econòmica d'empresa de casa, no? Mm. Vaig acabar fent l'administratiu alemany, després vaig fer l'FP, que s'havia de convalidar perquè no estàvem a la Comunitat Econòmica Europea. Després vaig fer el COU per poder fer l'accés a la universitat. O sigui, vaig estudiar molts anys, molts. I llavors, bueno, he de dir, a favor d'això,
sí,
que tot el que no t'ensenyen a Belles Arts, que és tota la part econòmica, potser més de màrqueting, tot això m'ho va donar amb pinzellades, eh? Tampoc no a nivell així molt profund, m'ho va donar l'administratiu alemany i l'FP. Perquè tu entres a Belles Arts i tot és molt maco, però ningú t'ensenya que t'has d'aprendre a vendre.
Clar. Com recordes la Tatiana més petita? La Tatiana que anava a escola, la Tatiana que estava a casa amb la família?
Un cul inquiet. Jo sempre tenia ganes de fer coses, no m'avorria mai i sempre buscava més del que tenia per fer. Així ho recordo, i molt riallera, i de sempre buscar la part positiva de les coses, i no sé, d'intentar ser sempre feliç, no? Això no vol dir que tingués les meves neures, eh? I els meus moments obscurs, això segur. Però jo recordo sempre haver intentat ser, i segueixo amb aquesta filosofia, una persona intentar ser, no sé si feliç és la paraula, però de quedar-me amb les coses bones i positives de...
Optimista.
Sí. Optimista. Amb pals, eh? La vida també m'ha donat els meus pals, vull dir, no són tot flors i violes, eh? Però em quedo amb el bo, no m'interessa el dolent.
I bon estudiant?
No. Mitjana, normal, aprovava. No, però bona no. No.
Les teves obres tenen, dèiem abans, un denominador comú, aquesta interrelació amb la natura. Per què aquesta connexió?
Doncs mira, no ho sé, jo sempre he sigut una mica contestatària i me'n recordo que de ben menuda sempre em deien, has de dibuixar paisatge, has de fer paisatge, i em vaig rebotar molt amb això. I a mi m'ha agradat sempre molt l'arquitectura. O sigui, sempre el tema de construcció a tots nivells m'ha interessat. Aleshores vaig estar molts anys fent arquitectures, però arquitectures nues. A mi no m'interessava el mobiliari ni l'objecte en si, m'interessava l'arquitectura com a tal, la construcció. Sí que és cert que puntualment vaig estar uns anys treballant amb les petites coses de la vida, tipus les copes, tipus les cadires, però aquí jo crec que hi havia altres interessos, no? Com la cadira em va venir molt per la vessant més de disseny de casa, que tenia una empresa d'objectes i d'il·luminació. I tot era molt disseny, disseny, disseny. I jo em passava el dia sentada en una cadira treballant, fent allà les pràctiques i treballant per poder pagar-me la hipoteca. Aleshores em vaig començar a plantejar la cadira i llavors em vaig obsessionar amb la cadira i quin sentit tenia la cadira i la importància de la cadira. Clar, tantes hores sentada en una cadira, llavors vaig estar molts anys dibuixant cadires i objectes així més de disseny. Després ho vaig deixar i em vaig quedar amb la part de lo que era l'arquitectura pura i dura. I d'aquí vaig començar a mirar per la finestra i em vaig adonar que el que m'interessava era el que hi havia fora i no dins. I llavors, com que el que jo veia per la finestra eren arbres, doncs vaig començar a obsessionar-me pels arbres, i no només tant això, sinó també amb un viatge que vaig fer a Argentina, a la Patagònia. I em vaig adonar de la immensitat de la natura, no? I de com la natura podia i sabia conviure, i de quants problemes teníem a nivell social nosaltres. I a més vaig dir, buf, quin pal, no? Quin pal la gent, quin pal a nivell d'aprofundir-hi, eh? I vaig dir, hòstia, que fàcil, no?, la natura, que bonica i que tranquil·la. I a mi sempre com que sempre m'ha interessat trobar una part interior, aquesta pau, a nivell de la meva vida quotidiana, me la donava la natura. I vaig anar a petallar, i em vaig quedar amb els arbres, i dels arbres, doncs allà vaig començar a fer... Bueno, vaig començar a escriure tot un diàleg, no? Una filosofia de treball. I d'allà comença una mica pues, a interessar-me molt aquesta relació natura-ésser humà. I d'això, pues, fins ara.
I què és el que veus des de la finestra de casa?
Veig arbres. Veig bosc. I veig arbres i sobretot veig pins, molts pins. I els pins blancs del Mediterrani, no? Que són aquests pins de tronc llarg i que hem reforestat tota la costa del Mediterrani, no? Que són pins que creixen relativament ràpid i són els que hem utilitzat quan s'han cremat els nostres boscos, no? I no sé, em vaig obcecar una mica amb aquest tipus d'arbre, però sobretot no tant amb el pi en si, sinó amb el que significava l'arbre, no? Com a l'inici de tot, no? I no només a l'arbre, sinó al sotabosc i les males herbes i les pedres, no? Tot allò que acabava sent contenidors de memòria del planeta. Uh-huh. I doncs tot això ho vaig voler anar traslladant al meu territori, no? D'aquí, doncs, la sèrie Most, que parla de la matèria orgànica del sòl, la T la vaig posar jo, perquè Most és una nomenclatura que existeix a nivell científic, no? Que doncs, vol dir pedres. I la T la vaig posar jo de transformada. Transformada per què? Perquè jo recuperava obra, la retallava, l'ensemblava aleatòriament sobre formes que per mi eren orgàniques, que per mi simulaven les meves pedres, que eren els meus contenidors de memòria de la meva trajectòria, tal com ho són les pedres de la memòria del planeta. No? Uh-huh. Perquè les pedres, tot allò que van trepitjant i van agafant, és on realment veiem que es va creant la memòria del planeta. La pedra és la matèria orgànica més indestructible. Aguanta l'aigua, aguanta el vent, aguanta el foc, aguanta tot, la pluja, tot.
Ja ho diuen, ets més dur que una pedra.
Pues eso. I llavors d'aquí també les pedres pues, em van començar a donar aquesta vidilla, no? Llavors ara estic com en un circuit de pedra, arbre, males herbes, i d'aquí he arribat a el que estic fent ara, que són la col·lecció de les interferències, no? Que està aquesta sobreposició de teles recuperades o no de la meva obra i jugo una mica a buscar allò que no veiem i allò que hi és, el que és real i el que no és real, lo artificial i lo natural, i tot això ho faig a través d'interferències, no?
Em deies abans, des dels 4 anys, que sóc a Sant Cugat.
Sí.
Què et dona Sant Cugat que no t'hagi donat una altra ciutat?
Bueno, suposo que em dona el que em van oferir els meus pares quan van voler i van decidir venir a viure aquí. I després que jo hi he estat molt a gust i m'he tornat més de zona verda que no pas de urbanita. No vol dir que no m'agradi, m'encanta Barcelona, m'encanta viatjar pel món i m'encanten les ciutats, però per viure m'agrada veure natura. Mm-hmm. Em dona molta pau.
Ja que hem parlat dels colors, si et diguessin, has de pintar Sant Cugat, de quin color?
Vers. Vers, tonalitat de vers infinites. Sí, vers, atronjats, ocres, teules, sí, color molsa, color caquis, no sé, infinitat de vers. Sí.
Mm. Has estat crítica d'art?
Sí.
Durant 4 anys?
4 anys.
Abans de parlar a la premsa local. Com has portat la crítica que hagin fet sobre la teva obra?
Bé, perquè jo m'ho prenc tot molt a nivell constructiu. A vegades fa mal, però bueno, a vegades diuen que la veritat fa mal, no? Doncs potser llavors el que has de fer és pensar en el que t'estan dient. No t'agrada, ningú li agrada que li diguin les coses dolentes, no? Però crec que és positiu, la veritat.
Has fet, i em sembla que continues fent, no?, formació creativa per a empreses?
Sí, no en faig tanta perquè tampoc, la veritat, no me la demanen. Quan el Covid va baixar molt tota aquesta sèrie d'events que fan les empreses, eh? Tampoc no és un tema que jo m'ho treballi gaire. I mira que va molt bé, perquè econòmicament és molt positiu.
És una ajuda.
Sí, i tant.
Però en què consisteix i quina és la finalitat d'aquestes formacions creatives per a les empreses, perquè la gent ho entengui?
Sí, la motivació creativa en una empresa, bàsicament t'has d'adaptar a el que ells busquen, als objectius que ells et demanen, perquè tu has de ser un plus a el que ells ofereixen als seus empleats. Jo allà no vaig a fer res que ells no vulguin que faci. El que sí que és cert és que jo adapto el producte a el que ells m'especifiquen. Per exemple, que em diuen volem parlar de diversitat, de qualitat, dels valors de l'empresa. Doncs jo agafo totes aquestes paraules que per ells són importants i intento moltes vegades treballar sobre producte que ells utilitzen i el transformo en el suport per tot allò que hem de treballar. Bàsicament és això. Tampoc no t'ho explicaré tot, perquè, clar, és la meva cuineta personal, però...
Els secrets, no.
Sí, però sí que és cert que el resultat final és molt interessant i sempre ha sigut molt ben acceptat, eh? Fins i tot sense haver-los donat gaires pinzellades de lo que volia fer.
De les teves experiències internacionals, aquelles que comentàvem al principi, quina t'ha deixat més empremta?
Amb quan experiència internacional així molt positiva... potser la internacional no ha sigut la que més m'ha donat empaque, no sé com es diu en català, pues, consistència a la meva carrera, trajectòria professional, però sí que recordo pues, Nova York, no? Nova York, i et parlo de fa molts i molts anys, però també ara he estat últimament a Miami, allà també vaig fer un event que va ser molt positiu i ara estic intentant entrar al mercat americà perquè penso que bueno, és un bon mercat. Però a nivell així potent ha sigut potser el projecte que vaig fer quan el Covid de Metamorfosi, que era un projecte solidari amb els xefs més importants de Catalunya, i després un altre projecte que he fet amb la Fundació Cristina Inea Sant Sebastián. Aquest projecte també ha sigut molt interessant i a mi m'ha donat l'opció de poder deixar-me anar en quant a espai, no? Perquè les galeries doncs, sempre és un espai més acotat, les fires també, en canvi una fundació té uns espais brutals, no? I allà pots fer instal·lació i pots fer tot allò que no és estrictament més comercial, i ho poso entre cometes, que es presenta o que es pot presentar en una galeria.
Mm-hmm. I de tots aquests treballs, dels projectes que has tingut, algun que t'hagi fet sentir especialment orgullosa, tant pel procés com pel resultat?
I jo et diria que, per exemple, el dels xefs, perquè és un projecte que no s'ha tancat 5 anys després. Segueixo treballant-hi, fins i tot ara tinc un... De cara a l'octubre es presenta el projecte ja a Madrid, a Matadero, que és un espai molt potent d'allà, i en relació amb empreses. Vull dir que és que a mi el món de l'empresa m'agrada. Vull dir, jo tot allò que puguis descontextualitzar de la meva professió m'interessa. Tot allò que tu puguis traslladar de lo que és les arts visuals al món de l'empresa m'interessa. Per què? Perquè és una manera de també poder arribar al públic d'una manera potser més directa, no? No tan elitista, perquè ens agradi o no, el món de l'art segueix sent elitista, no? En quant a gustos, no? Igual que la cuina de la Nouvelle Cuisine, no? També és un punt elitista, perquè no pot accedir-hi tothom, no? Pues a mi el que m'agrada és que tot això pugui arribar a la gent, ho pugui provar i ho pugui tastar i ho pugui veure tothom, no? Llavors, una manera molt bona és, pues, l'empresa.
Mm. Què fa la Tatiana Blanquer quan no crea?
Ui, doncs, la veritat, m'encanta la decoració, m'encanta la jardineria, m'encanta llegir, m'encanta la novel·la negra. Moltes coses, m'encanta el cine, m'encanta anar a veure exposicions, m'agrada passejar pel bosc, m'agrada l'esport molt, m'agrada molt.
Practiques?
He practicat molt, ara, bueno, és que estic una mica així de baixa, però sí, sempre que puc. M'agrada molt, molt. Ara el que faig és marxar. Ara vaig participar a la mitja de Sant Cugat, que vaig fer 5 quilòmetres, vaig arribar la tercera per la cua. O sigui, corro superlent, perquè no puc fer impacte, però m'encanta fer marxar, així, nòrdica.
Però vas participar no només com a corredora.
No, vaig fer la samarreta.
A la mitja.
Sí, vaig fer la samarreta.
Vas fer el disseny de la samarreta. Com va sorgir aquesta col·laboració amb el Club Muntanyenc?
Doncs pues em van trucar des de Cultura i em van posar en contacte amb ells. I, clar, jo volia fer una samarreta de la bomba. Però, bueno, t'havies d'acotar una mica el que ells et demanaven. I vam fer una cosa molt senzilla, però penso que va quedar prou xula, la veritat.
Mm-hmm. Digue'ns quins plans tens per al futur.
Buf, moltes coses. Ara tinc una exposició a Madrid. D'aquí poquet faré alguna cosa també a Barcelona. He d'acabar de concretar dades i de més. Després tinc una fira a Viena. De cara a l'octubre tinc aquest projecte tan xulo que espero, ja us en parlaré d'ell, que es duia a terme a l'octubre a Madrid. I llavors ja començar a planificar de cara a l'any vinent, el 2026, que ja tinc una exposició tancada a Sigüenza, perquè la veritat és que jo venc molt al reste d'Espanya. Aquí a Catalunya no tant. Jo, a mi em coneixen molt més, per exemple, a Madrid, em coneixen, tinc el meu públic, i es ven bé allà, la veritat.
Mm-hmm. Hem parlat d'optimisme.
Sí.
M'agradaria saber si tens alguna fòbia.
Alguna fòbia? Ho diu la gent que odia. I no entenc les desavenances perquè sí. Jo t'estic parlant de política, per exemple. M'encanta la política, però no m'encanta la política actual. M'encanten els debats, però no els actuals. Perquè debatir és escoltar i acceptar que pugui haver-hi una opinió diferent. I les imposicions no les suporto. No m'agrada el conflicte. Evito el conflicte, 100%.
Pues estem en un moment bastant delicat, eh?
Bueno, és saber trampejar-lo, no? I jo escolto i accepto i respecto. Però que m'imposin no m'agrada. Per tant, quan algú vol imposar, me'n vaig. I ja està.
Com veus la Tatiana del futur, d'aquí 10, 15...
Doncs jo m'imagino sempre treballant. No puc visualitzar res més que no sigui treballar i estar en projectes. I espero poder estar allà on vull, amb les galeries que m'interessen, i si puc estar en algun museu, m'encantaria. Però sobretot projectes, molts projectes. M'interessen els reptes. No m'agrada no saber què fer. Bueno, de fet, és que no em passa mai. Sempre estic ficada en projectes.
Tatiana Blanquer, ha estat un plaer mantenir aquesta conversa amb tu per descobrir aquesta relació que dèiem abans, no?, que té el teu treball amb el món de la natura i la nostra realitat.
Doncs sí, i espero que sempre tingueu interès per l'art.
Gràcies.
A vosaltres.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Jordi és una festa que celebra la literatura, però cada any veiem com les llibreries i les llistes de més venuts s'omplen de títols signats per personatges públics. Periodistes, presentadors, esportistes o influencers publiquen llibres que sovint es converteixen en èxits immediats, desplaçant altres autors menys mediàtics. És això un problema? Estem davant d'un cas d'intrusisme literari o és simplement una resposta del mercat a la demanda dels lectors? Avui en parlem amb el Sergi Martí, que és llibreter de la llibreria Paideia, per entendre com aquest fenomen afecta el sector i quina és la seva mirada des del taulell d'una llibreria. Sergi.
Bon dia.
Benvingut. Potser caldria començar definint què considerem un escriptor o una escriptora.
Sí, seria interessant. És veritat que
És un concepte molt abstracte, perquè ara ho estan parlant així on off.
Sí.
I és veritat que, clar, que és un escriptor. La persona que escriu un llibre, diversos, una cosa més literària, potser algú que escrigui assaig, no ficció, ficció... És un concepte que pot agafar un espectre molt ampli. Llavors, definir un escriptor és molt difícil, però sí que hi ha els escriptors més clàssics o la vessant més clàssica, no?, d'aquella persona que es dedica a escriure i potser després té alguna columna, algun diari, però normalment hi ha com aquelles persones que es dediquen a escriure i que la seva feina i els seus honoraris surten de la venda dels seus llibres. I jo crec que potser aquest seria la definició més estricta, sempre que és un concepte molt, molt abstracte.
Sí, i a més que cadascú podria posar a la seva pinzellada aquesta definició, no? Perquè, ho explicàvem, cada any veiem que personatges públics, sobretot periodistes, esportistes, influencers, publiquen llibres que es converteixen en supervendes, no? Què en penses dels llibres escrits per personatges mediàtics de cara a Sant Jordi?
Per mi no hi hauria cap problema si una persona vol escriure un llibre i es converteix en un llibre mediàtic. Potser el problema està en la forma, és a dir, hi ha uns encàrrecs, hi ha uns llibres que les editorials encarreguen a uns personatges més mediàtics, sense posar noms, i clar, aquesta persona, com té una visibilització molt alta, genera més ventes. És part, no?, del negoci i de com funciona. Però clar, alhora, aquestes mateixes editorials que durant tot l'any van publicant autors que es dediquen bàsicament només a escriure, de cop, el dia que més venen, agafen un personatge, pot ser un presentador de TV3, pot ser un economista, pot ser un polític, jo no tindria cap problema si aquesta persona digués: és que jo he tret un llibre i el vull treure ara, però tots sabem que aquests llibres estan fets sota encàrrec i al final no és una cosa inèdita o que l'autor digui: és que vull treure un llibre perquè he escrit unes memòries, o... No, és una cosa que està totalment feta sota encàrrec.
Llavors estem parlant d'intrusisme en aquest cas?
Més que intrusisme, al final és una mica treure el moment de glòria potser als escriptors, jo crec. No et diria intrusisme, però bueno, sí que a poc a poc... hi ha molta gent que potser es dedica al periodisme per dir alguna cosa, ja ha acabat sent escriptor i s'ha fet més famós o famosa per ser escriptor que no per ser periodista. Hi ha i poden ser bons escriptors, no té res a veure una cosa amb l'altra, i en aquest cas ja et dic, és potser perquè la persona vol escriure i no hi hauria cap problema, però clar, parlar d'intrusisme tampoc, perquè quan ja et dediques a escriure, doncs potser és que has canviat una mica la feina o els teus orígens, encara que estudiessis periodisme o comencessis en el món del periodisme, doncs acabes sent escriptor. En aquest cas, per mi, no hi ha cap problema, no? El problema més gran recau en aquelles persones que potser escriuen un llibre en tota la seva vida o dos i justament el treuen en un moment que és quan altres persones que es dediquen a això, doncs, podrien treure benefici.
O sigui, aquella llista que es feia dels mediàtics, autors mediàtics, no? Aquí potser podríem eliminar aquells periodistes que han fet o de la literatura una segona professió i deixar-la únicament per aquells personatges que, com deies tu abans, fan un llibre per encàrrec, que és un llibre molt puntual, i que aprofiten aquesta celebració, la de Sant Jordi, doncs, per ocupar un espai que potser seria per altres autors no tan coneguts.
Sí, jo crec que, al final, ara, per exemple, és el moment d'influencers, no? Si hi ha X persona que té milions de seguidors, aquesta persona, per mi, no és una escriptora per molt que escrigui un llibre, o per molt que escrigui 10, perquè al final són sota encàrrec i no els està fent perquè ell vol, sinó perquè li han demanat. I inclús, potser, a vegades, hi ha gent que els hi mig fa o els hi ajuda a fer-los, que també és algo bastant criticable. Llavors, aquells que potser ja es converteixen en escriptors o que compaginen la seva feina, periodistes, presentadors, i que ja han fet 3-4 llibres, és una mica entre dos aspectes també, que és difícil, Però bueno, sí que hi ha uns escriptors molt més literaris i que es dediquen a això i que fan la seva feina, pues, fent presentacions, tal, anant a la ràdio, anant a fer bolos del seu llibre, i aquests pobres, el dia que Sant Jordi, que podrien vendre molt més, ja ve un personatge de, que es dedica a fer vídeos per TikTok i li treu les ventes.
Mm. I quina proporció aproximadament de les vendes de, per Sant Jordi representen aquest tipus de llibres escrits tant per periodistes, presentadors o altres figures públiques?
Molt, molt, no sé, no et sabria dir, però és que realment el dia de Sant Jordi vens, potser el 50% és de, és d'aquests personatges, eh? També això ho hem parlat en altres, seccions, que el Sant Jordi abans tenia un sentit que era, no, pues, treure els estocs que tenies de més, tot el que t'havia sobrat de l'any, no, per intentar vendre'l aquell dia, no, i amb un descompte o amb, no, el dia del llibre intentaves treure tot aquell fora estoc que et sobrava. Ara mateix es produeix llibres pel dia de Sant Jordi, llibres que després no es tornaran a llegir segurament o tornaran a vendre en tota la vida, perquè és d'aquell dia. Llavors el mateix model ja està una mica pervertit.
I com afecta aquest fenomen a la diversitat de l'oferta literària durant la Diada de Sant Jordi? No, perquè, clar, les llibreries haureu de fer una tria dels llibres que porteu a la parada.
Clar, és evident. Al final tu portaràs el que creguis que es pot vendre millor. Al final la nostra feina és intentar posar el que la gent vol comprar, i és evident que hi ha gent que té un poder d'atracció pel que sigui, perquè surten a la tele, perquè són personatges mediàtics, i és molt més fàcil el dia que has de comprar un llibre, pues, comprar-li a aquesta persona, perquè dius, mira, l'he de regalar, sé que a la meva filla li agrada aquest personatge, li compraré això, més allà de buscar un llibre que ha escrit una persona per un públic d'aquesta edat, per dir alguna cosa, per posar un exemple. Llavors, sí, clar, evidentment, tu també et perverteixes, com tots, no? Tots entrem en aquest joc.
Quins criteris seguiu a l'hora de decidir els llibres que trieu per portar a la parada de Sant Jordi?
Van molt marcats per la pròpia, per la pròpia distribuïdora. És a dir, a tu ja et diuen, i tu ja saps quins seran els més venuts, no? Nosaltres ja sabem qui serà el llibre més venut abans de que passi aquest Sant Jordi, i bueno, tenim ja 5 o 6 que ja saps que seran els top ventes, i ja apostes molt fort per aquests, perquè potser els autors tenen també, dintre dels mateixos escriptors, també hi ha alguns que tenen molt més nom i que saps que per experiències passades normalment s'haurien de vendre. Després pot passar, sempre hi ha secrets i hi ha llibres que donen un, pues, una segona revifada, o que de cop és una sorpresa que ningú s'esperava, però de normal ja va molt marcat, no? Per aquest autor s'ha venut molt, aquest és molt mediàtic, i llavors intentes apostar per una mica jugar entre aquestes dues aspectes.
I això que parlem ara també afecta o no a les petites editorials, o queden una miqueta més al marge d'aquest fenomen?
Sí, sí, és a dir, depèn de cada editorial, perquè tots, com he dit, tots ens pervertim, llavors tots juguem a aquest joc, i potser hi ha també petites editorials que, doncs, buscant la seva persona que tingui el seu grau de ser mediàtic, i fan el seu llibre també. Però normalment hi ha unes editorials que són més literàries, no, el que entenen com a literari, és a dir, doncs, que busquen autors amb un perfil més alt, que amb una escriptura molt més refinada, i que sempre busquen un catàleg que sigui adient a les seves idees o el que busca l'editor. Llavors sí, aquests potser el dia de Sant Jordi no vendran en quantitats molt grans, sinó que potser tenen un llibre que és molt bo i potser amb sort ho venen bastant bé aquell dia, però el que a mi em sap greu de tot aquest tema és que si ells tenen un llibre molt bo, tota aquesta gent que compra el llibre del mediàtic podia haver agafat aquest llibre tan bo, i potser no, perquè ja tens un altre llibre i ja tens una altra opció sobre la taula, i aquells escriptors que potser també eren bons, pues, passen una mica més desapercebuts, si tenen la seva part. Però també alhora juguen, també a vegades agafen, pues, una persona i la intenten col·locar dintre el seu catàleg d'una forma una mica amb pinces, que també passa.
Uh-huh. Us trobeu amb clients que venen amb una llista ja preparada de llibres que són els que més han vist a través dels mitjans o de les xarxes socials?
Sí, més que llista, normalment el client de... el dia de Sant Jordi, és a dir, fins al dia de Sant Jordi tu no saps molt bé calibrar quin és el llibre. No? Ja vas veient que hi ha alguns que es mouen molt més, però de cop el dia de Sant Jordi hi ha programes, hi ha gent que comença, saps? Hi ha algun llibre que de cop pum, despunta i dius, però si aquest no n'havia venut cap en tota la setmana, i de cop vens tot el que tenies a la botiga i et falten. Llavors és molt clau el mateix dia de Sant Jordi que, jo que sé, a vegades sortir al Basté pel matí i a la ràdio i diu, pues mira, a mi m'ha agradat molt aquest llibre i jo recomano molt aquest llibre. Llavors de cop et demanen llibre de fa 10 anys que ningú té i aquestes coses passen, i també és bonic que el boca a boca o que algú digui, però sí que és veritat que hi ha alguns que estan molt marcats i de cop, pum, aquell dia surt tot de... se'n va tot de mare.
Alguna cosa positiva podem extreure d'aquest fenomen? No sé si, per exemple, l'atracció de nous públics, de nous lectors...
Total, total. Sí? Jo crec que... És a dir, és criticable, però alhora també genera un sector molt més heterogeni. És a dir, el poder arribar a autors o persones mediàtiques que arriben a molta més gent, arriba el llibre a gent que potser no havia agafat mai un llibre, gràcies a un influencer o a un TikToker o a un Instagram, el que sigui. Pues potser perquè li agrada la cuina i hi ha una persona que fa receptes de cuina i mira, pues jo mai havia llegit, i ara m'he llegit les memòries d'aquest ex-cuiner, per dir alguna cosa. I potser també ho fa, com també és veritat que al final és una història molt més propera, doncs potser ho fa molt més fàcil de llegir. Jo crec que sempre s'ha de treure el punt positiu i crec que també aquestes persones que abans es dedicaven al periodisme i acaben sent escriptors, també és una bona notícia, que potser hi ha gent que de primeres tenia una carrera periodística, per dir alguna cosa, i han acabat sent escriptors perquè els ha funcionat bé o són bons escriptors i les seves històries convencen, i hi ha molta gent que acaba sent escriptor i això també és bo.
Com a factor potser més negatiu, no sé si podríem dir-ho així, seria que aquest fenomen aniria una mica en detriment de la qualitat literària en general?
Sí, sí, sí. A veure, la qualitat literària és un concepte també una mica abstracte, però sí, evidentment, aquests autors busquen ser molt més, arribar molt més, i que siguin més propers, com dèiem, llavors, evidentment, tampoc són escriptors, no tenen una formació, llavors la seva escriptura és molt més senzilla. Té una part bona, i és veritat que té una part dolenta, però també és una mica cap a on anem, no? Últimament, llibres més senzills, més ràpids, que atrapin més, també les noves tecnologies, com sempre diem, pues és més difícil estar una hora davant d'un llibre, no? T'aporta molt poc... Sí, és molt poc atractiu, realment, en comparació a una pantalla, i és veritat, i hem de lluitar contra això, no? Contra dir que sí que és atractiu, que tinc una història, que et puc enganxar. Clar, això també no ajuda a potser fer coses més pausades, amb més descripció, però, bueno, és una mica cap on anem.
Abans de marxar, recomana'ns algun llibre d'autor d'aquests que podrien passar discretament per una celebració de Sant Jordi a causa d'aquest soroll mediàtic que es produeix?
Mira, us recomanaré dos, ràpid, perquè
vinga.
Hi ha una que crec que és bastant coneguda, que és La Saramessa, que han fet pel·lícula i tot, l'Isabel Coixet, i ara treu llibre nou que es diu Oposición, i a mi em va agradar molt, i em sembla un llibre que té una ironia molt fresca sobre tots els funcionaris, i és una novel·la que parla del funcionariat i com funciona i com són les estructures internes, i és un llibre que té un punt divertit i alhora fa una crítica molt necessària, i crec que s'ha de llegir. Crec que aquesta autora es pot vendre bastant perquè és bastant reconeguda i té ja una carrera. I després hi ha un debut, és una noia islandesa, inuí, que no recordo el nom perquè és molt complexa, però el llibre es diu La Vall de les Flors, i és molt peculiar, parla de relacions humanes, del territori, de com pues, ella s'ha identificada amb la seva terra, però alhora també vol fugir d'allà perquè és un lloc molt àrid, i és una novel·la realment molt original, i és una veu que ha guanyat el Premi Nòrdic de Literatura, i crec que pot ser un llibre que pot tenir moltes coses a dir.
si més no, curiós, eh?
Sí, sí, a mi...
Ens traslladarà a un paisatge que no tenim massa per mà.
Sí, sí, i no precisament maco, no? Sí, perquè és molt àrid i és fred, i... però t'atrapa d'una forma que dius... per què m'està atrapant això tan fosc?
I són novel·la, els dos?
Els dos són novel·la. Els dos són novel·la. Hi ha molta part de veritat.